L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai. Bé, aquesta sintonia ens indica, com sempre, que és el moment d'agafar el comandament a distància, seure ben bé davant de la televisió ben còmodes i posar alguna de les plataformes que tenim, no? Que paguem cada mes.
Que paguem cada mes. I que són una llista cada vegada més llarga, si per a part que sí.
Sandra Sotillo, bon dia, benvinguda. Bon dia. Què tal, com estàs?
Doncs, com sempre, sobrepassada per la quantitat de sèries que ens ofereixen i que és impossible mirar-les totes. Jo, la veritat és que estic arribant a un moment de...
De col·lapse.
Col·lapse mental. Totalment, perquè és que, a més, ara, fa quatre dies sabíem que les sèries s'estan contraprogramant expressament perquè
tu
no
te'n vagis d'aquesta plataforma. Exacte. Que no te'n vagis de l'altra. És com les televisions... Les de sempre, diguéssim, les tradicionals, que com tu dius molt bé, uns posen una cosa, els altres... Ah, doncs si aquests aquesta hora posen això, nosaltres posem l'altra, no?
Això, dèiem, ho hem vist molt en cinema. En cinema hem vist moltes vegades, no? Mira, aquesta pel·li s'havia d'estrenar aquesta setmana, però s'espera una setmana més per no coincidir amb aquesta altra pel·lícula, no?
Sí.
I d'altres que ho fan al revés, que realment expressament es posen aquella data per competir amb la competència directa, no? I treure'ls i espectadors. Uh-huh. Sempre corres el risc de ser tu el que perd, no?
No,
els seus propis visitants. Però és una cosa que les sèries, les grans sèries, ara estaven intentant evitar una mica per això, no? Perquè la gent no estigués obligada a triar entre una i l'altra. Però és que les grans sèries que ens esperen aquesta temporada, no? El que queda de temporada de sèries d'any, diguéssim, uh-huh, que són Joc de Trons... Sí. Tenim la prequela, no? Aquest spin-off prequela de Joc de Trons. Tenim l'Obi-Wan Kenobi.
Sí, també.
Tenim... Què més tenim? Ara m'han marxat del cap.
No sé.
Tenim tota una sèrie...
Una sèrie de sèries, valgui el joc de paraules, sí, que arribarà un punt i un moment que no sabrem, com tu dius molt bé, quines veure, no? I a més que es faran les competències unes amb les altres.
Exacte. El que han fet és això. Ara estava intentant trobar la sèrie i el nom, no? Però han endarrerit l'estrena de l'Obi-Wan Kenobi perquè coincideixi, doncs, amb una altra estrena.
Ara és la guerra de les plataformes.
La guerra de les plataformes, però totalment i directa. Mira, no em funciona l'internet i no us ho puc buscar, però bé, la gent que sàpiga que li estan fent això, que li estaran contraprogramant les grans sèries esperades d'aquest any, uh-huh, perquè hagi de decidir entre una i l'altra. I el problema és que l'oferta és molt gran i potser la gent s'acabarà fartant, no? I al final dirà, pues mira, ni una ni l'altra.
Ens tenen bojos de tantes coses i de tantes maneres que ara ja ha arribat fins i tot a les plataformes, Déu-n'hi-do. Escolta'm, aquesta setmana què ens portes?
Doncs mira, aquesta setmana us porto una sèrie que a mi em va costar una mica començar-la a mirar.
Ui, ja comencem.
No, és simplement perquè amb el món que vivim, no, i que hem d'estar tant en el cas de les notícies i que estan passant coses tan greus,
sí,
arreu del món, doncs mirar una sèrie sobre notícies i sobre coses greus...
Ah, per aquí, ve per aquí la cosa,
ve per aquí,
no?
La cosa, bé, exacte. És d'aquelles sèries que ara, després de mirar les notícies i de veure totes les coses horribles que passen al món, doncs les sèries et serveixen per desconnectar, mirar els Bridgerton, mirar-te tota la temporada dels Bridgerton.
Ah, exacte, que mira, ho comentàvem amb la Neus, de que aquesta segona temporada dels Bridgerton... No. No.
Doncs a mi m'ha agradat.
A tu t'ha agradat?
A mi m'ha agradat i...
Tu l'has vist tota ja?
Jo l'he vist tota,
ja. A veure, jo he vist només dos capítols, però d'aquests dos capítols et puc dir que, per exemple, el que és el vestuari, la posada en escena, tota l'ambientació, això és fantàstic, eh? Mm-hmm. Vull dir, un 10. Ara, l'argument ja no em té tan enganxat com la primera temporada.
Clar, ja està gastat una mica.
En Joel deia perquè sortia el cul d'aquell protagonista, però no, sí, aquí també surten altres coses, no?
Però vam veure més carn a la primera temporada, això és veritat, sí. Jo no esperava gaire d'aquesta segona temporada, perquè els Bridgerton, recordem que és una sèrie de llibres, no? És tot unes novel·les, que cada novel·la se centra en un germà diferent.
Clar.
Llavors, ara tocava centrar-te en el germà gran i ja ho sabíem que ens tocaria centrar-nos en aquest germà. I jo, és un personatge que la primera temporada, la veritat és que em va caure molt antipàtica i vaig pensar, ostres, ara hauré de mirar una temporada que m'expliquin la vida d'aquesta persona
que m'agrada, no? Que no em cau bé.
Exacte.
I ara t'ha caigut bé.
I mira, m'ha agradat, sí.
Molt bé.
Sí, sí, no. He trobat interessant el que han fet. Sí que és veritat que la gent que es fan de les novel·les diuen que s'han pres uns quants permisos, perquè no s'assembla, o el fil narratiu no és el mateix que el dels llibres. Per tant, això, qui hagi llegit el llibre i s'esperi la mateixa història, com sí que va passar amb la primera temporada, aquí han hagut de sortir una mica del camí, perquè és que la cosa està en que és exactament la mateixa història que la primera temporada. Simplement amb uns altres personatges. Llavors, clar, la sèrie no es podia permetre repetir exactament el mateix.
Tot i així...
Fil narratiu, s'assembla molt.
Exacte. Tot i així, és el que jo vull dir. Estan sempre allà mateix, m'entens?
Sí.
Sempre. A veure, l'obsessió que tenen és casar les nenes amb els rics.
Sí.
Amb els nois rics o els nois que siguin de la noblesa, no?
Sí.
Aquesta és l'obsessió que tenen. I tot el dia estan voltant d'allò. Però passen poques coses. A veure, jo t'he dit, porto només dos capítols. Però no passen tantes coses com la primera temporada, que semblava que cada moment passava alguna cosa diferent, no?
Sí, es va animant, eh?
Es va animant?
S'anirà animant. Van a la resta de
capítols,
exacte,
no?
De capítols que hem vist, però sí que és veritat que ja és una història que ja la saps,
ja.
I ja saps el que pot passar, no?
Ja.
Aquí el que t'ha de cridar l'atenció, diguéssim, és una mica si t'enganxen o no els personatges aquests que et presenta, que ja et dic, a mi el personatge del germà gran em costava a la primera temporada, llavors va ser una mica difícil dir, vinga, va, anem a mirar aquesta temporada. Però un cop l'he mirat, la veritat és que m'ha agradat força la noia. La o sigui, el personatge de la noia, no, diguéssim, de la que s'enamora el germà gran,
sí, sí.
L'he trobat un personatge femení molt fort, potent, i bé, aquesta actriu l'havíem vist a Sex Education, i la veritat és que el personatge que feia Sex Education és molt diferent al personatge que fa aquí, i la veritat, i a mi m'ha deixat... m'ha sorprès, no? No m'esperava una bona interpretació, diguéssim, perquè és Bridgerton, vull dir, no és la gran sèrie de l'any, és simplement una sèrie per això que dèiem, no? Per desconnectar i per
passar l'estona.
Exacte,
no?
Per passar l'estona. I és un personatge femení que m'ha agradat molt, i suposo que gràcies a aquest personatge femení m'ha acabat agradant també el personatge masculí, no? I la seva història m'ha semblat entretinguda. Però bé, és això, una sèrie per passar l'estona, però... que aquesta sí que de seguida que va sortir vaig dir, vinga, va, anem a mirar Bridgerton, i així desconnectem una mica de la realitat, no?
És recomanable per això, no? Per treure't les cabòries del cap i per, mira, entres en aquest món de fantasia i il·lusió que dic jo, no?
Exacte.
Que és aquesta gent.
Sí. Per altra banda, també tenim sèries d'aquestes que ens connecten una mica més a la realitat, però que també van bé de vegades per entendre el que està passant, no? I per entendre, doncs, diferents... realitats, no? I diferents maneres d'explicar la realitat, per exemple. Avui us porto The Newsreader.
Sí.
Vale? És una sèrie australiana. Costa, trobar sèries d'Austràlia. N'hi han moltes, i n'hi han que tenen qualitat, però costa que ens
arribin. Però a vegades no ho sabem, que són d'Austràlia, no? O ens pensem que són angleses, o que són americanes, o...
Potser sí. Sí que és veritat que tenen un accent...
Això passa amb les pel·lícules, no? Diuen, aquesta pel·lícula és australiana, dius, ah, jo pensava que era d'Estats Units, no?, per exemple.
Sí, sí que és veritat que tenen un accent... Ostres, avui he dit moltes vegades, sí que és veritat, me n'estic donant compte que
sí
he repetit
que
moltes vegades
sí
aquesta frase.
Sí que és veritat.
Ai, bueno, doncs que tenen un accent, els australians, molt seu. Llavors, si coneixes una mica l'accent... Clar, si la mires doblada...
Clar, jo ara t'ho volia dir.
Si la mires doblada no te n'entens.
Tu per què mires les pel·lícules en versió original?
Sí.
Gairebé totes, però bé. Newsreader.
Newsreader, pel·lícula australiana protagonitzada per l'Anna Torv, que l'haurem vista a Fringe, jo me'n recordo sobretot de Mindhunter, que era l'única dona que hi havia en aquest equip de l'FBI que buscava, doncs, assassins en sèrie, i està... perfecte, vull dir, és una de les grans interpretacions de l'any, de l'Anna Torv en aquest The Newsreader, que, com diu el títol, The Newsreader, la lectora de notícies, interpreta, doncs, a una presentadora d'informatius que, bé, intenta ser rellevant o ser escoltada, ser tinguda en compte a l'Austràlia dels anys 80, en un món molt masculinitzat, no? I bé, jo crec que anem a escoltar, a veure com sona.
Bienvenidos a Noticias 6.
Me prometiste la noticia de taller.
Tengo a 20 como tú, dispuestas a empezar mañana.
La audiencia de anoche cayó en picado sin Helen.
Tu trabajo es mantenerla a raya.
Soy un desastre, pero también soy muy tenaz. No habrá problemas.
No ha pasado nada entre Helen y yo.
Me dijo que solo eran rumores.
Fuera es una pesadilla, pero la enfoca a la cámara y es pura magia.
The Newsreader.
Caram.
The Newsreader.
És tota una icona d'aquesta cadena, no? Aquesta dona, pel que estic veient.
Sí, és la dona de la cadena.
Sí.
I el que se'n dona en compte una mica, ho hem sentit, quan no hi ha la Helen...
Baixa l'audiència.
Que és ella, baixa l'audiència, no? I a més, ella el que lluita és deixar de ser vista precisament com la dona de la cadena, no? I ser vista com la periodista i presentadora que és. The Newsreader és això, ens transporta, com ja han fet moltes altres sèries, a uns informatius de televisió que intenten explicar el màxim bé que poden la realitat que hi ha en aquell any. Es situa el 1986, per tant, totes les coses que se us acudeixin que van passar el 1986, d'alguna manera o altra les trobem en aquesta sèrie. Jo no les diré, perquè...
Bé, a veure, jo estava fent el servei militar i ja ni me'n recordo el que passava a la resta del món, no?
N'hi ha una d'elles que ens connecta molt directament al temps que estem ara, però bé, ja us la trobareu quan mireu la sèrie.
Hi havia molta inflació al 85, això sí que ho sabem, perquè tothom està comparant la inflació d'ara amb la del 85.
Doncs mira, potser començarem a veure també d'on surt aquesta inflació. Són 6 episodis, ja tindrà segona temporada, ja l'han renovat per aquesta segona temporada, són una hora per episodi, per tant, amb 6 horetes mireu la sèrie. A mi m'ha agradat moltíssim. O sigui, s'han fet moltes sèries de periodisme, algunes de més encertades que d'altres, i jo l'última que recordo veure i que m'agradés era The Newsroom, de l'Aaron Sorkin, amb en Jeff Daniels al capdavant. A mi aquella sèrie em va agradar, però segurament també perquè em va trobar en un moment que jo estava estudiant periodisme. I veure una sèrie mentre estava estudiant periodisme, doncs pensaves, jo vull arribar una mica
a fer això,
no? Però sí que és veritat que una altra vegada, Pere...
Bé, mira, és, com diuen, com deia, mira, al periodisme diuen una coletilla, no? I aquesta, saps la manera que hi ha per treure's les coletilles aquestes? És agafar un paper com aquest,
i apuntar-me.
Tu apuntes, mira, i t'ho poses davant.
Fet, apuntat i ho tinc.
I d'aquesta manera, segurament, que cada vegada que vagis a dir és veritat, o és veritat, o alguna, o el que tu vulguis, segurament que no et sortirà.
No em sortirà. Bé, l'altra estratègia és et pagaré un euro cada vegada que
doncs mira, fet,
aquesta expressió.
Fet, ja podem fer-ho.
Però sí que... No, aquesta vegada no. Bé, la sèrie de l'Aaron Sorkin, no, de Newsroom, idealitzava moltíssim el periodisme. Era una sèrie que tot sortia... Els periodistes no tenien... cap falta
era tot perfecte,
d'ètica,
no?
Sí, era tot perfecte, tots anaven en pro de la veritat, no es menjaven cap notícia falsa,
tot
ho comprovaven 3 vegades, no estaven pressionats per la pressa, no s'equivocaven, saps?
Era una cosa que actualment
no, i que és molt difícil,
costa molt,
és impossible,
és impossible
fer-ho, no? I en canvi, en aquesta altra, no, de Newsreader, hi veiem un periodisme molt més natural, molt més de veritat, no? Molt més proper, fins i tot, no? Que ens pot traslladar realment el que passa o el que passava, la diferència temporal és important aquí també, ens estem als anys 80, no els d'ara, que la internet, diguéssim, ocupa una part molt important a les redaccions, no? Però sí que ens ensenya, doncs, un periodisme que s'equivoca més, que els periodistes no són perfectes, que tenen els seus problemes, no? I en aquest cas, doncs, aquesta periodista, la Helen, que interpreta l'Anna Torf, és una periodista que davant de la càmera tu la veus i és perfecta i és sempre sap què dir, sap la manera de dir les notícies, la gent se la creu, i en canvi la seva vida fora de les càmeres...
És totalment diferent.
Exacte, no? Té problemes d'ansietat, té atacs de pànic, vull dir que és completament diferent el personatge que interpreta.
És una cosa molt habitual, per exemple, en el món de... Podem dir-ho en el món de la faràndula. Podem dir-ho així, d'aquesta manera, no? Perquè en part també som faranduleros nosaltres, no? I vulguis o no, les actrius, els actors, la gent que es troba davant de les càmeres, que es troba davant dels micròfons, donen com una imatge de vegades, perquè l'has de donar, perquè no pots sortir dient si tens un mal dia, estic fatal i tal i qual, perquè clar, això afectaria molt també a la teva audiència.
Sí.
I que has de fer sempre la cara amable, no? I què és el que passa? Doncs segurament que és el que ve a reflexar en aquesta sèrie, no?
Sí, totalment, Se centra en aquesta feina dels presentadors, que són la cara, com dèiem, de les notícies, i pregunta una mica què hi ha darrere d'aquests rostres.
Clar.
I ara sí que potser és més habitual confessar, no?, si tens problemes d'ansietat, de depressió, si ho passes malament. No ho fas davant de la càmera, però hi ha les xarxes socials que et deixen, doncs, donar aquest altre punt de vista. Llavors, hi havia, encara hi és, una mica l'estigma sobre els problemes d'ansietat, no?, i de salut mental,
sí.
Però llavors encara hi era més, no? Ara se'n parla més. Abans
tot i que no la cosa ja no està tan encorsetada com abans, jo crec, perquè abans sí que era posar-te davant d'una càmera sobre un escenari o el que sigui, havies d'estar perfecte i havies de fer aquell personatge...
Sí, l'home de les notícies.
Ah, exacte, l'home de les notícies, no? I ara la cosa em sembla que com més humanitzada, no? Mira, l'altre dia mateix vaig veure un corresponsal d'una televisió que estava a Ucrania. I el corresponsal es va posar a plorar. Es va posar a plorar, li van caure les llàgrimes quan va veure el que havia passat, no? Que és el que hem vist fa poc tots, no? Sí. Els morts per les carreteres i tot això. I el mateix locutor que estava fent les notícies al plató li va dir: tranquil, no passa res. Diu: som humans i també hem de demostrar el que estem sentint, perquè sembla que a vegades no hàgim de tenir sentiments nosaltres davant de coses que estan passant, no?
Doncs mira, aquesta sèrie ho reflexa moltíssim, tota aquesta part, no? La part humana i sobretot l'intent de no mostrar-ho davant de càmera, que davant de càmera tu has de ser professional i ja està, no? No s'han de veure aquests sentiments, no? I després t'afloren, evidentment, un cop s'apaga la càmera. Ens trasllada una mica en això, en la figura del periodista i en que el periodista també es pot equivocar.
I tant.
I som humans tots i és molt difícil, sobretot quan els esdeveniments s'estan desenvolupant en directe, saber-ho tot. És impossible, no? Llavors, evidentment, tens la teva feina d'intentar no dir mentides, no caure en l'error de creure't una cosa que no és, però no és fàcil. I aquí, doncs, t'humanitza molt aquesta figura del periodista, sobretot el presentador de les notícies, i són uns personatges molt humans, com dèiem, que poden fallar, i de fet ho fan sovint, i sobretot també ens posa el focus en les dinàmiques que s'estableixen entre el presentador, entre l'equip que té al darrere, sí. I lo necessari que és aquesta connexió entre un i l'altre. Jo crec que serà una de les grans sèries de sobre periodisme que s'han fet, i sí que és una sèrie, o és un tipus de sèries, no, les del periodisme, que els periodistes ens agrada i les mirem perquè són del nostre sector, però també crec que pot ser molt interessant per la gent que consumeix les notícies, no, per fer aquest pas a darrere
per veure el backstage, no?, que en diuen, per veure el que hi ha al darrere de tota una imatge.
Exacte, perquè avui en dia és molt fàcil agafar, veure que un periodista s'equivoca a la televisió, agafar Twitter i criticar-lo al màxim.
Clar.
Però de vegades no veus que aquell periodista, un cop s'acaben s'apaguen les notícies, no?, doncs té problemes d'ansietat, té problemes de depressió, i no seria la primera vegada, no?, que els comentaris de la gent han enfonsat
aquella persona.
A una persona,
agafant,
no?,
una gran depressió també a vegades.
Exacte. Per tant, jo crec que és una sèrie que d'una manera, a més, està molt ben feta, enganxa, tens ganes de mirar el següent capítol, t'està parlant de fets que la majoria de gent ha vist a la televisió, i per tant t'està portant a darrere, no?, del que vas veure.
Fa una mica d'història, no?
Fa una mica d'història.
Escolta, es centra només amb el perfil de la protagonista, d'ella, o hi ha d'altres protagonistes que també són presentadors, que també... És tot en general, diguéssim.
Ella és la protagonista 100%, no?, sí. D'aquesta sèrie, però sí que és veritat que és això, totes aquestes relacions que s'està... Et dec un euro, Pere.
Sí, és veritat, no havia caigut. Bé, ja m'ho apunto, Un. Molt bé.
Doncs totes les relacions que estableix... No ho aconseguirem avui. Totes les relacions que estableix ella amb la resta de la redacció, siguin bones o, per altra banda, també dolentes, aquesta pressió, que dèiem, d'una època on és un espai molt masculinitzat i, per tant, el paper de la dona és més complicat, doncs tot això apareix aquí en aquesta sèrie, i una de les parts que tenen, que cobren més importància, és la seva relació amb un redactor, amb un periodista, no?, que l'ajuda, que somia en ser algun dia ella, no?, en ser presentador, doncs, i com aquesta relació amb aquest periodista que l'ajuda i que l'acompanya una mica, doncs, l'ajuda també amb ella a sobrepassar, doncs, aquests problemes d'ansietat que té un cop s'apaguen les càmeres, diguéssim, que és la persona que la veu això, no? Com una persona i no com una presentadora, clar. Aquest l'home de les notícies.
Que la veu com la persona, no? I no com el personatge, no?
Exacte, exacte.
Escolta'm, aquesta sèrie la podem veure a quina plataforma?
És Movistar Plus. És el Cosmo, el programa, el canal Cosmo, que el tenim a Movistar Plus. Per tant, tota la gent que té Movistar Plus pot anar-la a veure. La gent que no té Movistar Plus, doncs ha de buscar una mica que tingui Movistar Plus.
És el que dèiem. Nosaltres haurem de buscar-ne algun. Bé, ja en tenim algú de per aquí, que té Movistar. Doncs, vull dir que ja irem a sopar a casa seu i si més no la veurem. Són molts capítols o quan...
Sis episodis d'una hora per episodi. Hi ha segona temporada assegurada, per tant, un cop veieu l'últim capítol d'aquesta temporada, podeu estar tranquils. Tindrem una segona temporada, una segona tongada de segurament 6 capítols també que durarà i que ens continuaran explicant, doncs, això, com es viu la realitat des dels ulls d'un presentador, una presentadora en aquest cas de notícies.
El títol de la sèrie, recordem una vegada més?
The News River, que seria la lectora de notícies.
Molt bé. La lectora de les notícies, que pot ser una dona, personatge en aquest cas, i també la noia de la veritat i de les sèries, que és la Sandra Sotillo. Perquè avui...
Bé, de la veritat no ho sé.
Home, de la veritat, perquè m'has dit...
És veritat. Avui ho he repetit moltes vegades.
Em deus un altre euro, eh? Sandra, que tinguis bona setmana. Ens veiem la pròxima. Adéu.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.